Heu escoltat moltes vegades allò de donar el cos a la ciència? És una realitat, eh? No ens inventem res. Segurament hi ha moltes formes, maneres, però la pregunta, i per parlar d'això, perquè és un tema força interessant, per què serveix? Clar, és una pregunta una mica, igual des d'un punt de vista clar, absurd, perquè dones el cos a la ciència. Bàsicament és per això. Però què es fa amb això? Aquí vull anar a parar. Quan parlem d'experimentar, de veure, de provar, què s'utilitza, com s'utilitza, de quina manera? Bé, aquestes donacions habitualment són altruistes i anònimes. És una de les polítiques que ja s'apliquen en tot aquest país. Quan dones sang, per exemple, és altruista, anònim, perquè tu no saps qui rep la teva sang, però tu dones sang, bàsicament, i tampoc ells saben qui, d'on ve aquesta sang, o òrgans, que ja sabeu que en això som una potència mundial en la qüestió de donació d'òrgans, i tres quarts del mateix, és altruista i anònim. Però parlem, hi va haver un moment, que hi havia un punt de donació de cos a la ciència. No sé com està ara la situació, però és un tema força interessant per parlar d'això. Parlem amb el senyor Joan Ramon Masclans, que és degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra i cap de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Hi ha moltes persones que donen el seu cos a la ciència? Com està ara el tema de les donacions?
Està bé, és a dir, sí que hi ha força persones que estan interessades en fer aquest acte que, com bé comentava, és voluntari, és personal i és altruista. I és pensar en que quan s'acaba una etapa, doncs hi ha persones que pensen que poden anar més enllà i fer ajudar a millorar la formació dels futurs professionals de la sanitat, fent-los doncs això millors i per ajudar doncs a seguir investigant i avançant.
Vale, bàsicament per curar malalties s'ha de saber com funciona el cos. Bàsicament seria això. Com s'utilitza un cos donat? Vull dir, quina funció té? Cap on va això? Aquí és un gran misteri que sempre m'ha cridat força l'atenció.
Bé, el cos es fa una recepció, es tracta sempre amb moltíssima cura i amb molt de respecte. Hi ha uns tècnics i un coordinador de la sala d'anatomia, de la sala de disseccions, i es guarden d'una forma doncs, que sigui el més convenient possible perquè es mantingui el cos en les millors condicions, després es tracta i es processa també de les millors maneres i es guarda per tal de que quan arriben els estudiants i ho necessiten en el seminari pràctic, doncs es reparteixin les diferents peces per les taules, es fan com unes estacions de treball, el professor va passant, i també amb una de les taules, que és la del professor, per entendre'ns, hi ha una càmera sanital on el que està fent el professor de dissecar per arribar doncs, a veure un nervi, un múscul concret, on vas, doncs els estudiants puguin veure com ho fa el professor amb una pantalla que tenen davant de la taula amb la seva peça i doncs poder-ho replicar d'alguna manera. No?
Seria una mena, si em perdoneu, igual és una mica fred el que dic, però seria fer pràctiques, de forma pràctica, saber com funciona un cos i saber les parts del cos de forma pràctica.
Sí, són pràctiques. De fet, de forma clàssica, ja fa molts anys que hi ha sales anatòmiques per fer disseccions en les facultats de medicina. Va haver una època en què semblava que això podia estar desplaçat per noves tecnologies. Mm-hmm. El que sí hem comprovat que les noves tecnologies poden anar en paral·lel i ajudar, però no reemplaçar o substituir del tot el que és una pràctica amb un cos real. És a dir, podem utilitzar, i de fet utilitzem pràctiques amb 3D, estem treballant amb la possibilitat d'utilitzar realitat virtual i fins i tot realitat immersiva, això sí que està treballant, però no és el mateix que quan agafes la peça d'un tros del cos
Clar.
I comences a tocar-lo i a disseccionar-lo. No? És a dir, és com fer simulació amb altres escenaris, és important, sempre abans de tractar amb un pacient o de tocar un pacient o d'intervenir amb un pacient, lo correcte és haver-ho fet amb simulació, però fins que no estàs davant de la realitat normal, i per això sempre hi ha una pràctica al costat d'algú que sigui expert per
Clar.
veure-ho in situ, no és el mateix, no?
Per molt que avanci la... Molt hauria d'avançar la tecnologia perquè sí que parés a una qüestió, una situació real en aquest cas, no? Bé, parlem de pràctiques, parlem de veure com un cos, definicions, etcètera, etcètera, que molt bé estàs explicant, i de cara a investigació s'utilitzen també, no sé, per alguna malaltia, alguna qüestió, també s'utilitza o no?
No, sobretot, bueno, el que almenys aquí a la Universitat Pompeu Fabra fem són cursos ja més enllà de l'estudiant pròpiament de medicina durant el grau, cursos per a especialistes que volen provar amb algun fragment o amb alguna part del cadàver algunes pròtesis o alguns materials que ja s'han provat, doncs, com deia, amb simulació, amb estructures doncs, replicades, per entendre'ns,
Sí.
que es pot fer amb impressió 3D, doncs què passa amb una estructura natural com és amb un cos humà, no? Penso, per exemple, en pròtesis que van per dintre dels vasos, no? Doncs abans d'arribar-ho a provar amb els pacients o per fer pràctiques amb una pròtesis nova, doncs sí que es pot utilitzar amb cadàvers. O això també es fan per fer formació continuada alguns especialistes en traumatologia, per exemple, doncs fer disseccions o alguna nova tècnica quirúrgica, fer pràctiques doncs amb turmells o amb algunes parts del cos de cadàver.
Doctor, quan un vol donar el seu cos a la ciència, ho fa, per exemple, si ho vull donar a la UPF o ho vull donar a una altra universitat, va d'aquesta manera? O és senzillament ho dones i després la universitat va a buscar?
No, ho dones concretament amb una universitat. Després
D'acord.
depèn de com sigui el conveni o el que signes, el contracte que s'ha fet, i això sí que segueix una legislació molt, molt acurada. Com deia, ha de ser un acte voluntari, personal i altruista. La donació ha de ser presencial, és a dir, tu has d'anar a la universitat físicament a dir que vols ser donant, a omplir la documentació i et donen un carnet de donant. És bo que el teu entorn ho sàpiga, perquè si no, doncs, quan arribi el moment ningú avisaria a la universitat, però tu ets donant a la Universitat Pompeu Fabra. A
D'acord.
vegades poden haver-hi col·laboracions entre universitats, i quan la universitat doncs, ja no hi caben més, si hi ha accés, sempre i quan legalment estigui acceptat que aquell cos es pogués derivar a una altra universitat, es podria fer. Si no, tu ets donant de la Universitat Pompeu Fabra. Llavors, si nosaltres, per lo que fos, que no és el cas en aquests moments, estiguéssim plens, no podríem acceptar el cadàver.
D'acord. No vull entrar massa en morbositats i en preguntes morboses, però és que tinc molta curiositat davant de tot això, perquè qualsevol cadàver valdria, és a dir, si jo dono el meu cos a la Universitat Pompeu Fabra, per posar un exemple, no? I tinc un accident de cotxe i no és una mort natural, sinó traumàtica, també valdria? O
Quan
no?
és judicial i és necessària l'autòpsia, no pot ser donant, perquè porta uns altres processos i llavors
D'acord.
legalment no es permet. Si es mor per alguna malaltia que pugui ser contagiosa, o tens algunes característiques determinades, o per exemple ets donant d'òrgans, excepte en el cas de les còrnies, tampoc pot ser donant del cos a la ciència. Vull dir que és veritat que això ens ve legislat, amb quines causes no pot ser
D'acord.
donant de cos. Amb la resta d'entrada, sí.
Si sóc donant de cos, no puc ser donant d'òrgans. En aquest cas seria incompatible.
Ho seria en el cas de les còrnies, no amb la resta de casos.
D'acord, no és en el cas de les còrnies.
Si ets donant de còrnies, sí. Si tu ets donant d'òrgans i tens algun criteri d'exclusió per ser donant de diversos òrgans, però no de còrnies, sí que podria ser donant de cos, però si ets donant d'òrgans, no pots ser donant de cos a la ciència.
D'acord, entenc. Com està el número? Perquè jo fins i tot hi va haver un moment que en alguna situació, alguna universitat, no sé si era per Madrid o no sé quin punt d'Espanya, fins i tot els hi sobraven els cadàvers, no? els cossos. No, no sé si és el cas. Què es fa? Quan falten o quan sobren a partir d'aquí, com funciona això?
Nosaltres en aquests moments no ens en sobren, en tenim en aquests moments. Vam començar el programa fa relativament poc, perquè vam fer nosaltres no teníem sala de disseccions,
sí.
I en vam fer una de nova que la vam estrenar fa poc més d'un any. En aquests moments tenim al voltant de, crec que són 7 cadàvers, tenim una capacitat de fins al voltant de 20. Per tant, en aquests moments no tenim problemes. Quan estàs que ja no t'hi caben més, doncs hi han dues opcions. Una és aquells que ja no pots utilitzar més, doncs perquè s'han utilitzat moltes vegades,
sí.
Doncs ja passen a una segona fase i llavors et queda lloc pel nou cadàver. Si tot i així no te n'hi caben, això ja quan la persona en vida fa la donació del cos a la ciència, sap que si la universitat està plena, doncs la universitat pot dir que no pot acceptar el cos.
D'acord.
Això és algo que ja ho sap la persona quan fa la donació. En aquests moments, a la Pompeu encara no estem saturats, i això varia molt d'una universitat a l'altra.
I, doctor, ja pràcticament per acabar, és un cop s'utilitzen, un cop ja han servit pel fet de la donació, és a dir, i aquesta experimentació, aquestes pràctiques i demés, què es fa amb aquests cossos? S'incineren, s'enterren, com va?
Hi ha diversos procediments, depenent de la universitat. En concret, la nostra el que es fa és, es procedeix a incinerar-lo i hem arribat a un acord amb una institució funerària que el que fa és, hi ha un espai en un cementiri de Barcelona que s'està acabant de... Nosaltres encara no ens hem trobat amb aquesta situació, però hi haurà un espai en un cementiri de Barcelona on totes les restes incinerades d'aquests cossos aniran es dipositaran allà perquè les famílies se'ls hi comunicarà. I si en algun moment volen anar a estar un rato amb les despulles del seu familiar que havia donat el cos a la ciència, sàpiga que després d'uns anys doncs allà hi hauran les seves cendres. Mm.
Doncs, doctor Joan Ramon Masclans, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra i cap de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquest tema molt amable.
No, gràcies a vosaltres per l'interès i gràcies sobretot a tots els donants.